Dies a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol.
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts, s'incorpora Iker Hernández als comandaments tècnics i encetar amb nosaltres aquesta segona hora de programa. Els pròxims dies continuarà pràcticament a tot el país un ambient un poc més fred per aquesta època de l'any. S'intensificarà de cara a divendres, però la setmana que ve canviarà totalment l'escenari. Les temperatures pujaran progressivament i probablement seran molt més altes que les habituals per un mes de maig. Fins i tot se podrien superar els 30-32 graus en zones del nord-est i també de la meitat sud de la península. Bon dia de nou, companys.
Joan. Hola, Marta, què tal? Idò, mira, avui el dia ha començat a emparar amb nígols i qualque brusca feble al nord de les Balears i també a les Pitiuses amb cel destapat. S'aclarirà a tot l'arxipèlag, que anirà destapant-se. Tindrem un cap vespre assolellat amb bastant de sol i la temperatura màxima no canviarà gaire. Tindran la mateixa més o manca que hem tingut aquests dies.
El vent encara bufa de component oest i a la mà hi haurà maror al ponent amb ones de fins a un metre d'altura. I si voleu, com fem cada dia en aquesta hora, obrim una finestra a l'exterior i respiram una mica gràcies a aquestes beauties, en aquestes càmeres que Vetres té repartides arreu de l'arxipèlag. Connectam amb el Puig de la Tudosa, a Mallorca, podem veure un cel blau, 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 amb núvols blancs. És talment un quadre. Si m'apures.
T'agraden els quadres en moviment, no?
Tu eres de pintar marines quan eres petita.
Totalment, sempre. La Marta té més pinta de pintar marines que jo, no?
Mireu l'amenaça d'aquests nígols, que just a mesura que se va movent la càmera tornen una mica més grisos.
Negres.
No es descarta la possibilitat d'alguna pluja puntual, sobretot al nord de l'illa de Mallorca.
No, sobretot, gràcies a aquest moviment de càmera que ara involuntàriament ens fan aquestes beauties, com han passat d'un redol que eren els núvols totalment blancs, que podia ser un cel fins i tot que s'albirava una miqueta d'estiu, només girant 40 graus tenim núvols negres que ja amenacen pluja les totes.
Això... Una imatge més, perdó, Joan.
No, anava a dir això en el Puig de la Tudosa a Mallorca i ara canviem d'escenari per anar a Punta Prima a Menorca, on l'escenari tampoc canvia gaire, t'hem de dir. També un dia bastant ennuvolat, bastant gris i bé, la mà no és que estiga tampoc remoguda, però sí que no està en calma absoluta.
I si vos fixeu bé, s'albira pluja al fons de la imatge en aquest gran nígol. Sí que podria estar plovent a alguns indrets en concret. De totes maneres, el temps millorarà, però això sí, serà de cara a la setmana que ve. Pendents de la meteorologia i pendents d'altres qüestions que tenen a veure, que en aquest cas, amb l'habitatge, o millor dit, amb el lloguer de l'habitatge turístic. L'Ajuntament de Santa Eulària de Riu ha proposat una sanció de 59.000 euros contra un habitatge unifamiliar en sòl rústic que es va passar o es va canviar a ús turístic, però, clar, ho va fer sense els permisos corresponents, Cisco.
La policia local hi va aixecar acte l'estiu passat després de comprovar que l'habitatge també s'anunciava a portals com Secret Escapes i Voyage Privé. El consistori també ha resolt una segona sanció de 43.000 euros a un habitatge de la zona dels Coloms que s'oferia a Airbnb, també sense tenir-ne la llicència preceptiva.
Segons l'expedient, els agents varen poder comprovar la distància d'una reserva de 4 vespres, de 4 nits, entre el dia 13 i el 17 de juliol per un import de 1.065 euros, confirmada per el turisme per un turista que se trobava a l'habitatge en el moment d'aquesta inspecció. Per parlar d'habitatge, d'aquestes pràctiques il·legals i fins i tot abusives, saludam en primer lloc a Joan Carles Rodríguez Turelles Missé, també company d'aquesta casa, d'aquest programa. Bon dia, com estàs, company?
Què tal? Bon dia i salut. Content de saludar-vos.
Bé, d'entrada, no?, te demanant per aquest habitatge que es troba en una edificació unifamiliar situada en sòl rústic comú, que pot ser compatible, però que requereix, no?, de corresponent inscripció en el registre d'activitats turístiques. No estava en cap registre i imaginem que és l'exemple, un exemple de molts que per ventura també encara hi trobam, no?
Clar, efectivament, aquí és molt difícil, a més, que estiga, perquè des de que es va modificar el Pla Territorial Insular d'Eivissa en agost de l'any passat, les úniques es va prohibir l'ús turístic en el camp, no? Per tant, en sòl rústic no hi pot haver nous lloguers turístics. I els únics que s'admeten com a excepció, amb condicions molt específiques, són lloguers turístics en cases pageses, cases que siguen anteriors a 1956. Però, a més, han de ser, són agrostades, no?, i han de ser només durant 60 dies com a màxim, etc. En qualsevol cas, aquí, aquests infractors encara han tingut sort, que us hi dic, encara han tingut sort. Sí, perquè la sanció aquesta és molt petit en comparació a les que jo veig. I això és perquè aquí els està sancionant l'Ajuntament per un canvi d'ús, perquè l'Ajuntament no té competències en àmbit turístic. En canvi, el Consell sí que les té. I el Consell, les seves sancions no són de que t'import. Les sancions del Consell per una infracció turística, per comercialització d'estances turístiques sense llicència, van de 50.000 fins a 500.000 euros. Per tant, aquesta sanció de 59.481 euros encara és una sanció bastant raonable, i és així perquè la posa l'Ajuntament no en virtut de la normativa turística, sinó en virtut de la normativa urbanística. Concretament, l'article 167.4, que diu que quan es fa un canvi d'ús s'ha de sancionar d'un 25% a un 50% del valor de les construccions. I aquí el que aplica l'Ajuntament és el término medio, 32.5.
I, Joan Carles, com es va poder detectar tot això? Qui va donar la veu d'alarma per saber exactament com se poden descobrir aquest tipus de fraus?
Aquests fraus són molt bons de trobar, perquè es comercialitzen obertament a plataformes com Airbnb, Booking i, en aquest cas, Voyage Privé, no? Per tant, aquí és molt fàcil que els inspectors, ja sigui del Consell o de l'Ajuntament, basta fer una búsqueda en aquests portals, perquè en aquests portals has d'indicar el teu número de llicència turística i el teu número d'inscripció en el registre de la propietat, és NRA. Si no el tens, directament investiguen, veuen en el catastre qui és l'amo d'això i
imponen. El que passa, Joan Carles, és que ens consta que molta gent posa números a l'atzar. I clar, una vegada que un inspector hauria d'anar comprovant que se poguessin correspondre aquests números amb un habitatge real, no?, detectar el frau. I tot i que Eivissa és un exemple de la detecció d'aquest frau, perquè han davallat moltíssim les xifres, però és molt mal de fer,
No, efectivament, requereix feina, perquè aquestes xifres hi ha molta gent que se les inventa, no?, que com tu bé deies, aquesta llicència turística, però la veritat és que els inspectors del Consell i dels ajuntaments estan bastant avasats i ja se les coneixen totes en aquestes pràctiques, i el que sí que ha de fer és anar cada dia revisant, perquè aquelles, quan tu penses que has eliminat totes els anuncis irregulars, demà el tornen a publicar, o el publiquen només en hores que no estiguen operatius aquests inspectors, jo que sé, un dissabte i un diumenge a la tarda, que saben que els inspectors no fan feina, i d'allí ho publiquen, no? Se les saben totes, els infractors.
Tenen enginy, no?, per dir-ho d'alguna manera. Joan Carles, mos explicaves que l'Ajuntament està aquí, ha interpolat aquesta sanció, i tenc curiositat per saber si el Consell d'Eivissa podria arribar també a posar una segona sanció en aquest habitatge, en aquests propietaris, precisament per també detectar aquesta infracció?
Clar, és una molt bona pregunta. Mira, aquí, és com deia, l'Ajuntament està sancionant per via urbanística, per una infracció de la llei urbanística, i el Consell ho podria fer per la llei turística. El que passa és que en dret hi ha un principi que és non bis in idem, i és que tu no em pots sancionar la mateixa conducta dos voltes, no? Ui. Per tant, aquí, en aquest cas, el Consell, si decidís incoar un expedient en disciplina turística, aquest infractor sí que tindria un argument bastant solvent, que és, escolti, jo ja he pagat per això amb un altre procediment. El que passa és que, com que el dret no és matemàtiques, sí que el Consell tindria un altre contraargument, és, escolti, A vostè l'han sancionat per una infracció urbanística. I jo l'estic sancionant per una infracció turística. Per tant, sí que es podria...
Clar, en realitat són dues coses diferents, no? Un canvi d'ús o una infracció turística. Per ventura sí que...
Clar. Exactament, per això els he dat la feina feta en els dos sobre el que han d'argumentar.
Joan Carles, tot d'una tornada amb tu, incorporam la veu de José Llano, que és president d'ABAT, és l'Associació d'Habitatges Vacacionals a Eivissa. Bon dia, José.
Bon dia, bons dies.
Ara ho estàvem escoltant, ho ha descrit perfectament el Misser, però notícies com aquesta m'imagino que també fan mal a la gent que sí que fa els deures, a la gent que sí que té els papers en regla.
Por supuesto, nosotros desde la asociación pues siempre hemos apoyado esta lucha contra el intrusismo que está haciendo tanto el Consejo en su oficina contra el intrusismo como los ayuntamientos, y no queda otra más que pues como digo, pues aplaudir e intentar pues que la gente que quiera alquilar turísticamente lo haga con su licencia correspondiente. Otro tema sería, bueno, a mí me gustaría remarcar que casi el 80% de esta, digamos, esta oferta ilegal se produce en las viviendas plurifamiliares, ¿no? Los llamados pisos turísticos, que en Ibiza no están permitidos y que nadie apoya, por supuesto. Eso sería, bueno, quería puntualizar esto, este punto.
M'imagino perquè és més indetectable. Una comunitat de veïnats, tal vegada, si puntualment hi ha unes persones, no? M'imagino que també és més complexa.
Bueno, no, al final, las viviendas plurifamiliares, pues, ¿por qué no están permitidas en la isla? Porque ha habido un consenso general entre todos en que es un tipo de alquiler turístico que no beneficia a la imagen de la isla, perjudica la convivencia y puede ser uno de los motivos, pues, de una falta de vivienda para el mercado residencial, entre muchos otros, ¿no?
De totes maneres, just abans li demanaven a en Joan Carles, no? Com Eivissa ha aconseguit reduir aquesta oferta il·legal, i tenim algunes xifres, no? A la capital ha caigut des de les 7.281 de 2017, que era el màxim històric, a 1.469 al tancament de 2025. José, és molt bona notícia.
Sí, és bona notícia. Hay que tener en cuenta que el municipio de Eivissa, o sea, la capital vicenca, pues por su ubicación, por su localización, presentaba muy pocas viviendas unifamiliares regladas. Otros municipios son los que concentran más la oferta reglada, y sí que existía un alto número de, digamos, de pisos turísticos ilegales, plurifamiliares, que son los que no se permiten y son los con los que entra el Consejo ha puesto su foco en esta primera pues lucha contra ellos, ¿no?
Joan Carles, perquè els nostres oients i també els nostres espectadors entenguin una miqueta més del concepte, com és el model de control d'habitatge turístic a Eivissa, especialment, no? Perquè ara mos explicava en José Llano que el lloguer d'habitacles o de pisos turístics a comunitats plurifamiliars està prohibit del tot a tota l'illa, no? Precisament perquè se va arribar en aquest consens. Això no és igual a la resta d'illes. Explica-mos una miqueta la diferència, no? Perquè també
no,
ho
entenguem. Mira, precisament, Eivissa va ser pionera en la prohibició del lloguer turístic amb edificis plurifamiliars, però després el govern balear recentment ha adoptat aquesta mateixa norma per la resta d'illes, i ara tampoc es poden dar noves llicències de lloguer turístic a habitacles plurifamiliars a la resta d'illes.
Bé, noves llicències, però sí que està permès. Les
sí,
que
clar,
ja hi són.
Les que ja hi són no les pots llevar, efectivament. Igual que les que actualment ja tenen llicència, i aquesta és un títol habilitant que no es pot revocar, no? Sinó que s'ha d'esperar que exaureixi, i tal volta no exaureix mai, no? Però aquí també hem de posar el foc en una cosa molt interessant, i és que a Eivissa, a tot Espanya, però a Eivissa en particular, patim un problema de vivenda molt greu. I totes aquestes habitacions, tots aquests habitatges que estan destinats en el lloguer turístic il·legal, són habitatges que no van en el mercat residencial, el que fa que hi hagi una major tensió per accedir a un lloguer o la compraventa d'una propietat, perquè hi ha molta gent que està fent un negoci il·lícit en lloguers turístics il·legals, amb edificis plurifamiliars que haurien d'estar en el mercat de lloguer o en el mercat residencial de compra-venda. Per tant, és un peix que es mossega sa coua, i per això penso que el Consell fa molt bé a l'hora de crear directament una conselleria de lluita contra l'intrusisme i posar com a director insular Enrique Gómez Bastida, que és un guàrdia civil amb molta experiència aquí a Silla per combatre aquests lloguers turístics il·legals.
Una
No, anava a dir que el cas més cridaner és el d'Airbnb, on l'aplicació ha permès passar d'aproximadament 4.400 anuncis a l'illa d'Eivissa a prop de 1.800, la qual cosa equival a eliminar prop de 14.500 places. Volia demanar, en aquest cas de Don José Llano, si la resta de plataformes han col·laborat de la mateixa manera que Airbnb.
Bueno, sí sabemos que la mayoría de las plataformas más importantes, Airbnb, Booking y otras, están colaborando con el Consejo Insular pues para facilitar esta labor y bueno, ajustarse a la normativa local. A veces es complicado para ellos, porque cada comunidad autónoma tiene quizás sus leyes y sus restricciones, pero a nuestro parecer están colaborando. Otra cosa es que luego, como habéis explicado antes, el que es ilegal busca otras vías, otros caminos para seguir, digamos, operando de manera ilegal. A mí, Vero, me gustaría poner en valor la oferta arreglada de vivienda unifamiliar que tenemos en la isla. Es una oferta de vivienda muy demandada y que estos últimos años pues ha sufrido pues una disminución de plazas y no ha llegado aún a encontrar su equilibrio pues entre la demanda y la oferta, ¿no? Nosotros sabemos que el PIAT, y estamos trabajando con ellos también, el PIAT está elaborando ahora, y nos gustaría que este PIAT contemplara pues estas viviendas unifamiliares o esta falta que nosotros pensamos que existe de vivienda unifamiliar, de vivienda ya construida. Aquí nadie habla de incrementar viviendas ni de construir algo loco, pero sí de ajustar esta oferta, esta demanda que tiene pues un sector como el vivienda unifamiliar reglada, que tiene muchas ventajas a aportar en la isla.
Un model, el d'Eivissa pioner, i que han adoptat la resta de l'illes, com ens han explicat els nostres portavous, per poder detectar aquesta oferta il·legal que està present malauradament encara. Joan Carles Rodríguez Tur, moltíssimes gràcies. José Llano, igualment. Moltíssimes gràcies a tots dos.
Gràcies, bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Igualment. Són les 10:20. Tenim altres qüestions que compartir amb vosaltres i que tenen a veure precisament amb els canvis a les farmàcies. Avui entra en vigor el nou sistema de copagament farmacèutic, la mesura del govern espanyol. El que pretén és poder beneficiar, sobretot, la gent que tingui rendes més baixes per poder evitar interrupcions en el tractament per motius econòmics. Xisco.
Es tracta, de fet, de quatre nous trams d'aportació de rendes mitjanes i baixes i topalls mensuals progressius en la població activa per afavorir els que menys guanyen i els polimedicats. El Consell de Ministres la va aprovar dimarts, aquest dijous entra en vigor i suposarà un impacte de 265 milions d'euros.
Amb el sistema anterior, allò que passava era que els pensionistes compartien els mateixos trams que els actius. D'aquesta manera, suposarà un alleugerament per a aquest col·lectiu. Es mantenen les exempcions ja existents per als col·lectius vulnerables com a persones beneficiàries de l'ingrés mínim vital, perceptors de pensions no contributives, persones desocupades sense prestació, menors amb discapacitat reconeguda o també afectats per accidents de treball o malalties, Marta, professionals.
Saludem el president del Col·legi de Farmacèutics, Vicenç Terrades. Bon dia.
Hola, bon dia.
Què suposarà aquest canvi per tota la gent que just ara descrivien a Joana, que se podrà beneficiar?
Bueno, suposa pues, que s'aplica de forma més justa una aportació d'aquest càrrec que se feia de les aportacions de cada usuari en es paga de les receptes. Hem de dir que això, en principi, el Real Decret Llei que s'ha fet diu que entra en vigor, però avui per avui, quan algo no és aplicable, no entra en vigor fins que sigui aplicable, i així és, perquè hi ha una sèrie d'adaptacions i mesures que s'han de dur a terme que avui per avui no és possible. O sigui que això encara tardarà un poc a expressar-se en el dia a dia, perquè avui per avui és inaplicable. Entre d'altres coses, pues, se necessita la targeta CIS, que és l'aplicació, la càrrega d'aquestes aportacions a les targetes, i això probablement fins a octubre no estarà, i a part que també s'ha d'entendre que hi ha una adaptació de lo que són les receptes electròniques en el càlcul i recàlcul d'aquesta nova aportació, que això necessita programació, etc. I ha agafat un poc a l'aire les comunitats autònomes aquesta notícia, que de fet moltes tenien desconeixement de que anava a sortir aquest tema, i que l'aplicació no serà a partir d'avui, vamos.
Clar, Vicenç, tu dius que això més o manco se posarà en marxa a partir d'octubre. De fet, fa poc, el sistema informàtic de les farmàcies ja va canviar i el trànsit va generar algunes incidències. Com creus que anirà l'aplicació d'aquest nou sistema? Perquè, clar, això també indica que ha d'haver un període de transició i, malauradament, els farmacèutics sou qui donau la cara i supos que molt de pensionistes, molta gent que se pugui aplicar aquest tipus de tarifa diferenciada, no enviarà una carta al Ministeri. A qui li demanarà explicacions serà a qui ha d'haver d'estaurell.
Correcte. Bueno, així és, ja en l'aplicació de Sigma pues, ho hem patit i ho seguim patint, perquè encara hi ha petites discrepàncies i problemes de l'hora de dispensar, perquè encara no funciona del tot com hauria de funcionar, cosa que és normal perquè és un aplicatiu molt ampli, però clar, com tu dius, no sabem com afectarà aquests canvis nous i aquesta adaptació del programa en aquestes noves aportacions. I com sempre, pues, estem en el mostrador per intentar pues, pal·liar el màxim possible l'impacte damunt la població.
Vicenç, i que una cosa entri en vigor a mitjan maig i no se pugui aplicar, per motius que siga, fins a l'octubre, que és falta de previsió, manca de, no sé, en el final el Ministeri també ha de vetllar per això, no? Que aplicar una cosa, si no és senzilla, s'ha de facilitar perquè se pugui donar resposta, no?
Sí, a lo millor un poc més de comunicació entre totes les parts, però de totes maneres, no és la primera vegada que passa que s'atreu un real decret llei o algo així molt immediat i realment no se pot aplicar. Quan succeeix això, el que passa és que és d'aplicació des del moment que se pugui aplicar. I damunt és un tema que després correspon a cada comunitat autònoma aplicar-lo com ho vegi. Per exemple, aquí a Balears, com sabeu, no hi ha aportació dels pensionistes. D'altres comunitats sí que segueixen estrictament el que diu la normativa i els pensionistes aporten aquest 10%. Aquí a Balears no s'aporta, per això que veure com afecta tot això en les condicions intrínseques de cada comunitat autònoma. És a dir, aquí ja, per exemple, els pensionistes no estan pagant i a moltes comunitats d'Espanya sí que paguen el 10%. Per això que aquest escalat, a veure com s'aplica, quant i com ho aplica cada comunitat autònoma. És a dir, això són uns requisits de mínims de reclamació de les aportacions, però després cada comunitat té les seves particularitats.
Vicenç, que ara, segons ho expliques, no sembla que el col·lectiu de farmacèutics el que està pensant és que aquest anunci ha arribat un poc prest, que tal vegada el millor titular hagués estat tot a punt per un canvi de sistema en el que es podrà beneficiar a partir del mes d'octubre, imagina't, no? Els pensionistes... Clar, això també ajudaria moltes persones a no generar confusió a les farmàcies, a donar un temps més per aquesta transició, no?
És que ara ens trobarem això, en el mostrador, moltíssima farmàcia, moltíssima gent que, a lo millor, pues, ha vist la notícia, ha vist els escalats d'aportacions, els nous rangos que hi ha de rentes per poder aplicar una aportació a una altra, i clar, i a lo millor venen a lo millor exigint, però és que, clar, és el que m'ha explicat. Si no és d'aplicació, perquè no se pot, pues no s'aplica fins que se pugui. I ja dic, hi ha aquest canvi que fins a octubre segur que no hi haurà, i n'hi ha d'altres, com és programació de dins sistemes de recepta electrònica, que això pues, inclús pot dur més temps, saps? No. Les farmàcies estan un poc desemparats perquè tampoc poden dir a partir de quina data exacta s'aplica això, i bueno, a lo millor ara falta que els mitjans de comunicació pues, facin la labor d'informar i que la població pues, se'n doni compte de que no és una aplicació immediata, que encara que ho digui el Real Decret Llei, no s'aplica perquè no se pot aplicar. No?
Crec que és important, idò, tornar-ho a dir. Encara no entra en vigor el copagament farmacèutic. De fet, serà aproximadament a partir del mes d'octubre, perquè la gent
bueno,
ho entengui.
Jo he dit octubre,
aproximadament.
Però perquè és un dels factors que se necessita perquè se pugui aplicar. Però hi ha més factors d'adaptació que no sé quin temps i quina cronologia durà.
Clar, que és una bona notícia, sens dubte, no? El que passa és que,
correcte,
clar, ara suposo creuar totes les dades d'informació de les persones perquè se puguin beneficiar, requereix d'actualitzar un sistema informàtic que, com deia en Xisco, no és la primera vegada que canvia, o sigui que la gent sepi que no s'aplica de forma immediata. Vicenç Terrades, moltíssimes gràcies per aquesta informació. Estirem pendents de fer aquesta tasca didàctica a la que feies referència.
Ok, perfecte. Moltes gràcies per col·laborar.
Moltíssimes gràcies a tu. I és vera, que pot donar lloc a la confusió, no? La gent, sobretot gent major, gent, col·lectius que se puguin beneficiar i que sepin que just ara, maldament, el canvi és positiu i ja hi ha entrat en vigor la norma, no s'aplica fins d'aquí, a uns mesos.
Clar, perquè a vegades ens quedem amb el titular de hi haurà rebaixes o abstencions en temes de farmàcia, que n'hi haurà, però
clar.
Quan arribi ja serà un altre tema. I sobretot els farmacèutics, malauradament, tothom que està darrere un taurell sol ser escriptor, que també és lògic, són els que primer reben les queixes, la gent vol saber quan s'aplicarà, però clar, els farmacèutics tampoc són informàtics, no són els que han de creuar aquestes dades perquè se te pugui aplicar aquest descompte. Però bé, el manco, ens quedarem amb la bona notícia.
Exactament.
No anirem sempre a lo negatiu, i és que hi haurà rebaixes en els medicaments per ser col·lectius vulnerables.
Són les 10 i quasi mitja. Escoltam uns consells i tot d'una parlam de que en els darrers anys no utilitzam el telèfon de manera habitual. Ens hem acostumat a enviar àudios de WhatsApp. No sé, Xisco, Joana, si vosaltres telefoneu sovint i si és així, aquí soleu telefonar i no enviar àudios de WhatsApp.
Jo som molt de telefonar, ho dic perquè com que som una persona major, en lloc d'enviar whatsapps, hi ha gent que és capaç de mantenir converses de 5 minuts.
No,
jo penso que a partir del tercer missatge jo te telefon i ho escatim. Jo, per exemple, me telefon molt a la Joana, solem, perquè com
però
que
si no vos heu vist
com que no me'l veiem prou hores. No, però és el moment que aprofitem per xerrar de tu, perquè com que sempre que tenim aquí en directe hi ha un moment en què t'han de poder criticar sense que hi hagi testimonis i ets a telefonar de totes cap vespre. Per exemple, quan la Yolanda me fa qualque cosa, la nostra productora, que és especialista en jugar-me-la, i li dic, has vist avui no Yolanda el que m'ha fet? I la mare, tot tranquil, no n'hi ha per tant. I això per WhatsApp no paivar aquests ànims de la mateixa manera.
No, i deixa un rastre, deixa proves, han d'anar alerta en les proves.
Bé, les converses se podrien gravar, però,
també
però tu i jo no hem anat encara a la botiga de l'Espia a comprar, no, a comprar qualque cosa.
Ni nanomicròfons,
ni res.
Jo t'he de dir que som més de... Si vull xerrar i tant, jo faig la cridada, però he de reconèixer que també m'agrada molt enviar àudios.
I no es passes ràpid, a velocitat
no,
ràpida
jo tots,
o no?
Jo sempre dic el mateix. Vale. Tots els àudios que jo escolt, excepte els d'en Xisco Nadal, que no se poden escoltar aviat, perquè ja,
ja parla molt aviat.
Aviat, els escolt a 1:30. I després, fins i tot, si l'escolta a 1, dic, ai, que avorrit. Sí, no, no,
ella,
a 1:30.
Mira-la, que sí, flamenca.
No, els meus i tot, Jo a vegades escolto els meus àudios.
L'autoescolta.
Tu a dos, millores.
Gràcies.
Idò, ho abordem tot d'una, després d'una petita pausa per publicitat.
Tres ràdios patrimoni. Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Fleló en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca y aprovecha nuestras ofertas de apertura como revisión auditiva gratis o 200 euros de descuento en la compra de tus audífonos. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Alena Flelu, óptico y audiólogo. Entra en l'òrbita més musical d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IV3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia.
De dilluns a divendres a les dues, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
És vera, fa anys el telèfon servia per telefonar. Ara, en canvi, cada vegada més persones eviten les converses en directe i opten per enviar aquests àudios als que fèiem referència just abans d'aquesta publicitat. Àudios de WhatsApp, missatges breus o no tan breus, perquè hi ha gent que t'envia notes de veu llarguíssimes que substitueixen, o que millor dit, que han substituït les cridades tradicionals.
Els hàbits de comunicació han canviat radicalment, de manera especial entre els més joves. Molta de gent assegura que prefereix enviar un àudio abans que fer o rebre una telefonada inesperada. I fins i tot hi ha qui admet que no contesta mai si no sap qui el telefona.
Ben cert, i els experts apunten que aquesta transformació, aquest canvi, no només canvia de manera de comunicar-nos, sinó també la nostra relació amb moltes coses, amb el temps, amb la immediatesa, amb la privacitat i també amb les emocions. Els àudios permeten controlar millor què volem dir i quan ho volem escoltar, però també generen noves manies i també fins i tot codis socials, Marta.
I per analitzar com han evolucionat aquests hàbits i què expliquen sobre la societat actual, avui ens acompanyen Àlex Miquel, que és antropòleg i president de l'Institut d'Antropologia de les Illes Balears. Bon dia, Àlex.
Hola, bon dia, com estàs?
Igualment, encantada de saludar-te. I aquí els estudis, Patri Bárcena, que és expert en comunicació. Bon dia, Patri.
Bon dia.
Com ha canviat la comunicació personal amb aquests àudios de WhatsApp que rebem de manera habitual?
Bueno, ha cambiado, yo diría, desde toda la llegada del ámbito digital, ¿no? Y ha sido de una manera progresiva en la que no nos hemos dado cuenta. Creo que hay muchos puntos a debatir a lo largo de la entrevista, pero que uno de ellos es ese miedo a la reacción rápida, ¿no? Es como si ahora invitarais pues a cualquier persona que no ha venido a los medios y que sabe que es un directo y es como ¡ay! Como que le da ese apuro, ¿no?
Entonces yo creo que,
claro, es como voy a tener que reaccionar al momento. Sí. Yo creo que esto es uno de los puntos que más está pasando. Y sumaría también el tema de que sí que relacionamos mucho las llamadas de spam y quizá las llamadas muy largas.
Sobretot si no sabem qui és que crida, perquè claro, moltes vegades te poden cridar, que sé jo, del metge.
Per exemple.
Però tu veus que no saps qui és i dius, ei, per aventura me criden d'una companyia telefònica. Tu, ara na Marta mos fes la pregunta, no?, de si som més de cridar, si som més d'enviar àudio. Si te demanam això a tu, que ets experta en comunicació i que te relaciones molt també a través de la tecnologia, què fas? No sé si els àudios són una eina per tu més pràctica o també una manera d'evitar converses immediates.
Yo soy de todo. Es decir, depende de la franja horaria y depende de la circunstancia, pero yo creo que pues cada canal tiene su uso, ¿no? Si al final quieres ponerte al día... Lo que pasa es que también, más que llamada, hago mucha videollamada también. Tengo que decir, vale, que desde la llegada, vale, de la videollamada,
también,
como tienes esas opciones...
Eso pues, es como una mano de plus.
Claro, es como es un poco de cercanía más. Yo qué sé, con amistades... Antes, con amigos que estaban fuera o familia que tienes fuera, a lo mejor hacías más llamada y ahora en una videollamada te pones como más al día, ¿no? Te puedes tomar hasta un café o un vinito, ¿no?, en esa videollamada. Pero yo creo que los que estamos profesionalmente también ligados a la comunicación o a cualquier sector relacionado con servicios, por ejemplo, una llamada sigue existiendo, aunque el WhatsApp va ganando terreno.
Clar, parlàvem que també tenim en nosaltres un antropòleg, en aquest cas tenim en Àlex Miquel. Àlex, què diu de nosaltres com a societat el fet que de cada vegada telefona en manco, que ens faci més peresa despenjar el telèfon per establir aquest acte de comunicació i que ens limitem a enviar un àudio o ens limitem a enviar un missatge de WhatsApp?
Jo crec que és el problema de l'hiperindividualisme, és a dir, el que evitam fonamentalment és la conversa. O sigui, parlant però no conversant. Mos protegim, ara ho he dit, no? La Pati mateixa ho ha dit i ho he dit vosaltres, en Xisco, en Joana i na Marta, quan conversàveu prèviament, que el que fem és evitar la resposta immediata, evitar el risc de ser contradits. Però fonamentalment és allò, o sigui, estem eliminant les converses, parlant però no conversant. només amollant allò que volem, queda allà i després la reacció que tinguin, nosaltres tenim temps de veure com responem a la reacció. Això és una ruptura, diguem, històrica de lo que era la interacció entre els éssers humans. Per tant, aquesta hiperindividualització per un costat i després això de que els missatges queden dits, però no contradits.
I, clar, això també és una cosa més dels joves, no?, de les noves generacions, que prefereixen el fet d'enviar, per exemple, aquests àudios, missatges, per exemple, també, i no telefonar, no? Fins i tot moltes vegades és que no te contesten una telefonada i immediatament te diuen, volies alguna cosa? Això ja m'ha passat en gent bastant jove. La meva fiola, per exemple, i per ventura estava fent qualque altra cosa, però és vera que ells ja ho tenen com a molt interioritzat en això.
Sí, però no només això, o sigui que si, abans ho deien a Patri, no? Jo crec que és interessant veure com quan se va generalitzar l'ús del telèfon mòbil, el que varen fer és deixar de parlar a un indret, a una casa, i començar a parlar amb un individu. Això era la primera ruptura que existia, no? Després varen passar de deixar de parlar, o sigui, varen deixar de parlar i varen començar a escriure. Després van deixar d'escriure i van començar a enviar fotos d'allò que mos passava, diguem, expressar-nos a través de les imatges. Allà on érem, els fills que teníem, allò que menjàvem, etc., que per cert continua sent. I després van començar a no escriure sinó, o a fotografiar, sinó a ser escrits i a ser imaginats. És a dir, utilitzàvem frases ja fetes, emojis, o utilitzàvem altres TikToks, enviàvem coses ja dites. I finalment, el que hem arribat és això, hem tornat a parlar, però parlant tots sols, parlant amb nosaltres mateixos.
Quina anàlisi més interessant, sí. Àlex. És vera. De totes maneres, mira, diré alguna cosa a favor dels àudios.
Vinga.
I segurament, Pati me donarà la raó. A vegades, quan escrius, se poden malinterpretar coses. I amb l'àudio, si tens una urgència, ja t'escoltes, no? Si no tens temps i necessites enviar un àudio, és vera quantes vegades.
El
heu vist
tono,
una cosa escrita,
exemple,
i heu dit,
no?
Ui, això, amb quin tom ho està... I no era per tant, no?
Que per ventura som nosaltres que feim aquesta mala interpretació, però clar, no ho pot interpretar perquè no té substància...
Exacte, i si graves l'àudio, el manco...
Lo que yo creo que sí que falta, y como decía Alex, estamos en una etapa en la que hay una hiper conectividad, pero a la vez nos estamos aislando, ¿no? Está esa parte. Porque yo creo que lo que falta es esa parte de diálogo en la que sí que interpretas esos silencios a veces también. El tono sí que lo podemos tener un poquito en el audio. Pero bueno, es que es paradójico eso, ¿eh? Que nos comunicamos mucho, de muchas maneras,
pero
han llegado...
Pero de manera directa.
Per ventura anant perdent habilitats socials fins i tot, no? Amb aquesta manera de comunicar-me, no sé.
Y lo que ocurre con los audios es que cuando son largos... Bueno, yo tengo personas en mi WhatsApp que directamente te pone no mandar audios, no escucho, ¿no? O, que bueno, ahora te los transcriben. Pero claro, cuando empezamos a mandar audios muy largos, estamos en una sociedad en la que lo que más valor tiene es el tiempo, porque es lo que más nos falta, ¿no? Y además una economía de atención también. Y los audios largos, lo que está pasando es que lo estamos consumiendo a 2x o a 1,5x, mucha gente, o esa es la tendencia. Entonces, entre que ya no está ese diálogo y que aún encima lo escuchamos a versión súper acelerada.
Això tal vegada,
Àlex. Jo crec que igual se pierde de parte del mensaje o algo,
molt
no?
Interessant això que apunten a Patri, Àlex, no? D'aquesta societat que hiperventila, no? I que no és capaç d'escoltar un àudio a velocitat normal, no? Per pressa, per aquest scroll que ja feim de manera quasi instintiva i mos passa també en les converses, que ja no mos hem acostumat a escoltar-les a una velocitat normal.
Te recordo, Marta, que en aquest equip hi ha una persona que ha confessat fa uns instants que ella ens escolta a 1,5. Que no escolta.
1,5 no és dramàtic,
que no escolta ningú a velocitat normal perquè paraules textuals s'avorreix quan estàs a velocitat estàndard.
Perdona, és que una cosa, quantes vegades... No,
no parlava de tu, eres tu.
Sí, l'amiga soy yo. I aixec sa mà. És vera. També t'he de dir una cosa, és que hi ha molta de gent i segur que entre les teves 50 millors amigues n'hi ha 25 que envien àudios excessivament llargs, per això que dèiem abans...
És com un confessionari, quasi.
Sí, que a mi m'encanta rebre. De fet, abans he fet com una espècie de performance que hem tornat a la publicitat i era perquè he rebut un àudio i l'he escoltat i sabeu que la persona que me l'ha enviat devia escoltar que he dit que m'agradaven els àudios i l'àudio era els anuncis de publicitat d'Ivetra Ràdio. O sigui, com, va dir, mira, com que t'agraden els àudios, te'n van anar bé. Se'n posen d'Ivetra.
Àlex, posa un poc d'ordre respecte als arguments de tots els companys.
Faré que passi ordre a Woody Allen. Si vos recordeu, Woody Allen, en un moment determinat, li van dir, vostè què prefereix? El sexe o la masturbació? I va dir, la masturbació està bé, però amb el sexe, amb un altre coneixes altres persones. I no, exactament és allò el que no fem quan fem quan sí, enviem aquests missatges. Té un element absolutament masturbatori, és a dir, jo me sento a mi mateix i sobretot hi ha un problema enorme en la comunicació, en canviar radicalment la comunicació. Totes les cultures tenen unes pautes, un ordre d'intervenció en el que són les converses. I, per exemple, quan jo començo a dir una cosa, ara mateix, i m'equivoc absolutament, vosaltres m'interrompiu. Però si jo envio un missatge d'aquells enregistrats, no me podeu interrompre. És a dir, jo mollo tot el meu discurs i ja m'aquest tranquil. Vosaltres molleu el vostre discurs i vos quedeu tranquils. I llavors se feien que els discursos s'enfrontin entre ells, però sense les pautes de la conversa.
Però no, això, Àlex, és una crítica genèrica o a la conversa que hem mantingut just ara?
Una mica de tot.
La vostra conversa és la demostració del que s'hauria de tornar a fer, perquè vos heu interromput, heu afegit coses, és una conversa absolutament completa. És una conversa. És a dir, és un fet humà, és un fet comunicatiu, és un fet d'extensió i de compartiment de pautes culturals. Vosaltres vos heu entesos perfectament perquè compartiu aquestes pautes culturals. Amb un missatge d'aquells, les pautes culturals desapareixen. És un rotllo patater.
I Àlex, en aquest sentit també és un tema d'edat aquest canviar sa manera de comunicar-nos. Ho dic perquè jo quedo que una sèrie d'anys fent feina i abans, jo quan feia producció, telefonava, me contestaven i ara moltes vegades he d'enviar un WhatsApp per demanar en a quina hora te puc telefonar, perquè ja és sobretot quan són joves o molt de joves, quan han de parlar amb mi per tancar una entrevista, rep missatges de en a quina hora te puc telefonar o telefona'm a partir de certa hora. Mm-hmm. Clar, aquests joves, no sé si és perquè des de petits han creat aquesta generació de vidre que s'ha batejat ara, en què ens han sobreprotegit tant que fins i tot ens han protegit de sa sorpresa, perquè amb molta de gent centennial m'agradaria que hagués viscut l'època d'un nin dels 80, que era jo, que teníem un únic telèfon per totes a casa, fora identificador de telefonada, i que tu podies estar parlant amb un company de classe mentre ton pare i ta mare eren per allà de vora i segons quines coses havies de crear, com tu deies, un codi secret perquè no entenguessin que aquell vespre feies comptes, sorti una mica més tard d'allò que ells havien, permès. S'edat també influeix amb aquest canvi de model comunicatiu?
Bé, l'edat o la generació, justament, quins són els protagonismes dels diversos mitjans. Però quan nosaltres teníem a casa, teníem un avantatge. Podíem no agafar el telèfon. I no passava res, no hi havia ningú. Però quan nosaltres tenim el telèfon mòbil és l'òrgan més important de l'ésser humà i, per tant, no podem fugir de nosaltres mateixos. Si no responem, s'empipen. Però quan no, quan teníem l'altre, no. Té a veure, òbviament, l'edat, però també la generació.
Totalment.
És el sistema de comunicació actual que és absolutament diferent. Okay? Aquesta és la qüestió. Però, tot i això, hi ha una altra cosa. Heu parlat del WhatsApp, no? El WhatsApp, diguem, és un conviu amb el sistema. El WhatsApp és un espai social en el qual guanya el més ràpid. Sobretot si és un WhatsApp de grup, mireu, intenteu respondre. Sobretot si teniu la meva edat, el primer missatge que ha arribat al WhatsApp i veureu que el vostre missatge surt sense sentit, perquè s'han ficat enmig gent molt més ràpida que és capaç de xurre amb els dos polses.
No, és el seu valge oest, pràcticament, el WhatsApp. Ens queda res, uns segons només. Estem molt agraïdes a Àlex Miquel, antropòleg i president de l'Institut d'Antropologia de les Illes Balears, per aquest minuts de conversa. Àlex, moltíssimes gràcies.
T'he dit, t'he de canviar. Ja no, afortunadament, t'he deixat de ser president.
I d'antropòleg?
Ara és una altra persona.
Moltíssimes gràcies.
Ara som un meravellós i tranquil expresident.
Tot un plaer, Àlex. Darrer punt, Patri.
Marta, súper resumido, tres cositas. Creo que más allá de la edad, la sociedad nos está transformando. Creo que la IA va a hacer que esto cambie todavía más con agentes de IA que respondan por nosotros esos mensajes. Luego hay que hacer la valoración.
Això me fa molta de por. una cosa és contestar un missatge de feina i l'altra és que qualcú contesti la teva parella.
Ja, ja, ja. I per últim, jo no... Però eso es lo que están trabajando.
Clar, jo imagino que esa IA, aquell dia, està, quan diuen en castellà, jacarandosa, i envia un missatge a la teva parella i li diu, xurri, tonight party, i tu arribes feta pols amb ganes de menjar truita de patata. Això serà molt complicat de gestionar, Patri. Hem
no, no, lo será. A ver qué pasa. Y por último, lanza a favor de los más jóvenes. Están volviendo a muchos hábitos del pasado, haciendo muchos temas de manualidades, hábitos de estar más relajados. Y no descartaría que sean los que vuelvan al hábito inicial en lugar de los que somos un poco más mayores.
Hem de recuperar aquesta tertúlia perquè ens hem donat compte que hi ha molt de punts d'anàlisi sobre aquestes noves maneres de comunicar. I tant, ja ho pot ben dir. Pati Bárcena, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Una petita pausa per publicitat.
Tres ràdios. Jocna.
Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Notícia d'última hora. Venim en manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim en manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio és legendari.
És un facto.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Un dia més, arriba el moment de passar consulta amb els nostres animals de companyia, perquè hi ha afeccions que poden semblar menors i fins i tot acaben afectant completament el dia a dia del nostre animal, i ens referim sobretot als problemes dermatològics.
Exacte, en el de la pell. Segur que més d'un oient i més d'un espectador ha vist, per exemple, en el seu canet gratant-se sense aturar, i s'ha demanat si això era normal, si tenia puces o si tenia alguna cosa. La picor constant és en els cans més habitual del que sembla, del que ens pensam, i per això avui parlam d'un problema veterinari que molts curadors confonen amb això, amb una simple al·lèrgia, quan en realitat és que el nostre animaló pateix pell atòpica.
I per xerrar-ne ja tenim amb nosaltres el manescal de confiança de les Balears, en Manu Ruiz, de la Ribera Veterinaris, un home a qui tothom saluda com a Ei, Catman! Manu Ruiz, molt bon dia, com estàs?
No tan bé com tu, però bé.
Si vols, jo ara mateix deia allò de la veterinària en el costat i te deman què te passa. Ho dic perquè...
No, no me passa res. Estic bé, però tu estàs superbé. I
és que jo crec que t'ha tirat una floreta ara mateix.
Sí, però bueno, tu saps, en Xisco...
Bé, me centraré en la veterinària. Manu, quan parlam de dermatitis atòpica, de què parlam exactament quan ens referim en els cans? És una al·lèrgia o és quelcom més complex?
És una cosa més complexa, sí, perquè l'atòpia en realitat són una manifestació de símptomes i moltes vegades un dels símptomes és justament tenir picor, no?, per la pell. Normalment ells es can, sobretot els manifesten, se llepen les potetes normalment, o de vegades també se graten amb el sofà o s'estora o el que sigui, és que tenen picor. Això, estan veient una imatge també d'un cac que s'està mossegant fins i tot la part de darrere, no?, allà on arriben, en realitat allà on poden llepar-se o fins i tot mossegar-se, i de vegades se fan ferides i se forma una dermatitis húmida d'ell, que bueno, s'infecta, fan una dermatitis bacteriana, de fet.
I fins i tot ho dèiem abans, no?, que hi ha gent, hi ha curadors que se pensen que qualque cosa no va bé, que si té puces o si per exemple se grata a les totes perquè està nerviós. Com poden detectar que darrere hi ha un problema de pell, un problema dermatològic, Manu?
Bueno, normalment si tenim símptomes, en principi ja tenim el problema, no? Ara el que hem de trobar és per què s'estan gratant, o per què s'estan llepant, o per què s'estan mossegant. Bueno, el primer que hem de deixar fora són les puces, evidentment, perquè molt de cans tenen al·lèrgia a una proteïna de la saliva de la puça, i això provoca una reacció al·lèrgica. Uh-huh. I aquests cans normalment venen perquè tenen, bueno, se rebassen el pèl, sobretot de la part de darrere. I se fan ferides, i la veritat és que, bueno, se poden fer bastant mal. Però això és més o manco fàcil de veure, perquè veus o bé ses puces o bé ses caques de ses puces, que són bastant evidents. I posant un tractament contra ses puces, en principi ja ho tenim, i llavors tractant sa pell. Podem tenir una al·lèrgia alimentària, si volem, no? Diferent tipus de proteïna o additius en els menjars. Aquesta normalment se manifesta més en problemes digestius. Són cans que vomiten, que fan diarrea de tant en tant, no sempre, bueno, no queda massa clar. Aquesta és una mica més complicada de diagnosticar. I llavors tenim l'atòpia ambiental, si vols, que se manifesta més amb otitis que no curen, amb problemes de pell perquè se llepen i tal, o també conjuntivitis que tornen i tornen i tornen sense tenir una raó evident. I
Manu, això és una patologia cada vegada més freqüent, o és que de cada vegada està més ben diagnosticada?
Cada vegada és més freqüent i evidentment, la freqüència mos fa que hem de passar focus a diagnosticar-la bé, perquè es molesta, no?
Però si passa més és perquè algo també està canviant. No sé si a nivell ambiental, a nivell alimentari, en els cans, pot...
Bueno, igual que passa amb els humans, que cada vegada tenim més al·lèrgies.
Efectivament. La part alimentària la deixem de costat, perquè no té res a veure normalment amb la pell, normalment. La part ambiental, bueno, de cada vegada tenim més cans que són al·lèrgics als àcars, normalment, és el més freqüent. I clar, els problemes que en tenim per tot, a Mallorca està superbé viure i tenim un clima espectacular, i Mallorca és espectacular, bueno, totes les Balears són espectaculars, però clar, també són espectaculars per àcars, també els agrada estar aquí, i tenim problemes, no?, amb això. I aquesta és difícil, perquè no és una qüestió de netejar més o no, és que estan per tot i és difícil de controlar, si vols. Però és que, a més, en primavera o la tardor, tenim els problemes de les plantes, no? Plou, fa sol, la gallina fa una o no. Plou i fa sol, tenim plantes, xerraven la setmana passada d'espigues, que és un dels problemes d'aquestes plantes, les gramínies normalment, però és que hi ha molt de cans i de cada vegada més que són al·lèrgies a les gramínies, en el pol·len de l'oliu, l'olivera... Clar, però és que oliveres a Mallorca se'n tenim, o d'espins, doncs igual, no?
Fins aquí els problemes, no? Mm. N'hi ha molts, han augmentat, n'hi ha de diferents tipus, amb una analítica se pot detectar, no? Mm-hmm. Parlem dels tractaments. Jo sóc testimoni d'un cas que sí que pateix aquesta dermatitis, i cada mes i mig, dos mesos...
Bueno,
sí
per que... jo és superimportant en aquests cans que tenen aquest problema, no? Restaurar la barrera cutània és el més important per jo, perquè si tu no deixes l'al·lèrgia en arribar, doncs normalment els símptomes seran...
Prevenir.
Menys, sí, menys
clar,
greus,
si vols. I el tractament millora moltíssim.
Exacte. Llavors tenim un tractament amb pastilles de fa anys, que la veritat és que va molt, molt bé, que és una cosa com crònica que s'adona cada dia, o si són estacionals, és a dir, perquè són al·lèrgics en el pol·len de l'olivera, jo què sé, s'adonen a les èpoques on tenim problemes. I llavors també tenim, les vacunes, maldites vacunes de sensibilització, és a dir, te fan proves d'al·lèrgia, te miren aquests al·lèrgics i te posen dosi d'aquests al·lèrgens perquè el teu sistema immune s'habituï en això.
Parlant d'aquesta dermatitis atòpica en cans, però no sé si els moixos també en pateixen o no tenen aquest problema.
Sí, sí que el tenen, el que passa que el manifesten diferentment, no? En els moixos xerran més de síndrome atòpico felino, i el síndrome atòpico felino se pot manifestar o amb problemes digestius, amb problemes respiratoris, són aquests, és el que tenen asma i bronquitis i totes aquestes històries, i també problemes de pell. O sigui, ells tenen aquest tres tipus de manifestació i se poden manifestar totes tres a la vegada o només dos o una o sí. S'asma és més de moixos, no és de cans. Nosaltres, per exemple, tenim els al·lèrgics, tenim asma de tant en tant o per el que sigui.
I l'atòpia va per races de cans? Hi ha races de cans que són més propenses a patir-ne que d'altres? Perquè gràcies a en Manu Ruiz sabem que hi ha pèl que no deixa de créixer en cans, aquests que tenen com a doble capa i llavors de pèl curt, dur. Clar, suposo que també, depenent dels tipus de pell i de cabell que tinguis, també l'atòpia t'afectarà d'una manera més severa que d'altres.
Mira, les capes blanques normalment estan predisposades més igual quina raça sigui, però és que a més també tenim races que estan més predisposades, com el bulldog francès, el westie, tot aquests són blancs, justament. I llavors hi ha cans que la tenen i ja està, perquè els ja ha tocat. Però sí que està relacionat amb les races i sobretot el color de la pell, si vols.
Que sàpiguen que té tractament i que a través d'una consulta veterinària se pot determinar quin és el tipus d'al·lèrgia i millorar.
M'agradaria afegir que hem d'acceptar que això és una malaltia crònica.
Exacte.
I que com a malaltia crònica pues no té cura, no? Com amb humana, és exactament igual, i que els tractaments són una mica simptomàtics perquè el ca estigui millor.
Tot i així, si voleu adoptar un ca, un moix, malament de vegades tenen problemes, però com tots, com els humans i formen part de la família, avui tenim un en concret.
Així és, avui tenim en Cafè. Mireu. En Cafè és un moix de 2 anyets que cerca casa i ben segur que vos farà ben feliços en la seva companyia. Si voleu adoptar-lo, només heu d'adreçar-vos a la Canera de Sonreus i ells vos en donaran totes les tresques perquè en Cafè pugui venir a ca vostra. I és un moixet de diferents colors i és
color
preciós.
Cafè.
Sí, en part, és com un cafè llet. Un moix ideal per berenars de matins.
I molt sociable.
Per berenar
amb ell.
En companyia
no
dels moixos.
No
per
berenar amb
els moixos,
Manu Ruiz, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Petita pausa per publicitat i notícies també a la ràdio. Continuant tot d'una.